minut i arribarem a un quart de 6 de la tarda. Tal com hem anat avançant aquesta tarda, ara fa un moment ho comentàvem amb el Rocco, la periodista esportiva Imma Piedemonte diu adeu a TV3 després de 37 anys en actiu, que es diu aviat. L'anunci el va fer ella mateixa el dia de Sant Jordi, el dia de la Diada, durant la connexió del Telenotícies Migdia amb el trofeu Comte de Godó de tenis.
I encara tenim un últim punt de connexió amb l'escenari de la final del Barcelona Open de tenis. Imma Piedemonte.
Doncs pràcticament, podria ser una final de Masters 1000 o, com deies, d'un gran slam, perquè tenim a dos monstres aquí a la pista central, els tindrem ben aviat, com són el número 2 del món, Carlos Alcaraz, i el número 5, el grec Stefanos Tsitsipas.
Dos grans campions en aquesta final, Imma, i una gran campiona de la comunicació que aquesta tarda veurà la seva última final com a periodista després de molts anys, Ramon, com a cara visible de TV3 en molts esdeveniments.
Doncs sí. Què és el que t'emportes després de tot aquest
quan
temps,
van donar,
Imma?
Quan van donar els jocs a Barcelona 92, efectivament. Me'n recordo d'aquell moment, l'emoció que hi havia a la Rambla, doncs m'emporto moltíssimes coses. Però en aquests moments que sóc aquí al Tennis Barcelona, m'emporto tots els anys que hem gaudit aquí de Rafa Nadal, que l'hem tingut uns quants anys com a campió. Ara sembla que ja ha arribat al relleu per quedar-se, que és Carlos Alcaraz, i ha estat un autèntic plaer veure a les millors raquetes del món per aquí.
Doncs gràcies a tu també, Imma, per totes aquestes lliçons d'aquests anys i molta sort en aquesta última final del Godó, com a mínim, des d'aquí, des de la posició de TV3.
Enhorabona per aquesta trajectòria.
Moltes gràcies.
El plató Artur Peguera, acompanyat de Ramon Pellicer, que va recuperar imatges de la Rambla de Canaletes el dia que van otorgar. D'això molts, quan ho comentes aquí a la redacció, no saben ni de què els hi parles. Els hi parles dels Jocs Olímpics i
no
l'altre dia a l'Estadella ni em preguntava de les rondes. Dic, les rondes amb els Jocs Olímpics. Sí. L'estadi olímpic, la remodelació amb els Jocs Olímpics.
No
el Palau Sant Jordi, Jocs Olímpics. O sigui, estava al·lucinat. Tot això ho va viure Imma Piedemonte, aquí ja saludem a l'estudi de RAC1. Imma, bona tarda.
Com estem?
Benvinguda. Hola. Gràcies per acompanyar-nos. Ja ens feies patir, perquè t'has anat aquí amb la Mònica Folquet a fer un tomb per les vistes.
És que teniu unes vistes. Sí, això d'estar quatre vents i veure-ho tot és una meravella.
Això el que passa que...
Jo sempre us escoltava la planta 15, la planta 15, dic, a veure quan la veig.
Doncs mira, ja la veus, sí, sí. Això, el que passa que el Josep Maria Espinàs deia que això de veure els panorames, que en un moment determinat està bé... Però si ho veus cada dia, ja no saps, ni te'l mires, que és un error, que hauríem de ser conscients de les vistes que tenim.
Doncs sí, perquè no les té tothom, ja t'ho dic jo.
No, a TV3
no les tenim.
Vosaltres esteu encarats de cara a la, bueno, a la redacció, a l'autopista.
Esports ni això. Ara havíem estat encarats a l'autopista i ara estem encarats a un edifici on hi ha el centre mèdic i recursos humans i coses així. És a dir, que vistes, zero.
No teniu vistes. Bueno, no. I les vistes al Godó, com les veus aquest darrer Godó?
Doncs l'he vist meravellosament. Tenim aquest Carlos Alcaraz. Ens va confessar Juan Carlos Ferrero que Carlos Alcaraz té dos germans petits que apunten moltes maneres. És a dir, que això pot ser una nissaga i pot ser la bomba.
Com els Vicario.
La bomba, exacte. Sí. Té dos germans petits i que juguen molt, molt, molt bé. És a dir, que si Alcaraz, que ja el veieu com juga, és com és, aquests dos que venen darrere no vull ni pensar com pot arribar a ser això.
Has tingut amb algun... Perquè, clar, durant tants anys el tenis... el trofeu Comte de Godó... has tingut amb algun tenista alguna relació, diguéssim, una mica més pròxima, més d'amistat?
És difícil.
Mantenen...
Sí, tots mantenen, estan sobrepassats de demandes, de que els busquen, de que els volen entrevistar, etcètera.
Això deu ser
bastant complicat. Els entrevistes a peu de pista,
sí.
I allà s'acaba la pel·lícula.
Però potser sí que has vist en el transcurs dels anys que aquests tenistes, que també ha passat en el món de futbol, que després abordarem, cada cop hi ha, què et diria jo, més gent al seu voltant, no? O sigui,
sí,
que abans
anaven
amb un entrenador, i anava l'entrenador, el fisio, el cap de premsa, el no sé què. Això sí que suposo que ho has vist.
Sí, aquesta vegada, en aquesta edició última del Godó, no ens van deixar entrevistar Carlos Alcaraz fins l'últim dia, fins la final. Després de la final.
I per què?
Perquè diu que està molt, molt demandat, que són masses entrevistes, que l'entrevista hi havia Tommy Robredo a peu de pista perquè per la megafonia se sentís. Després venia l'Àlex Corretja per Televisió Espanyola, després venia l'ATP, després veníem nosaltres, que sempre ho havíem fet així, érem els quarts i ja ho fèiem. Però aquest any l'ATP va dir que no i va ser que no.
Per això et deia que...
Els altres sí, eh? Mm.
I abans era més fàcil, no? Abans era més accessible o no?
Sí. A Rafa Nadal l'havíem entrevistat des del primer dia que debutava fins l'últim dia.
Te'n recordes, Rafa?
Bueno, sin problema. Conmigo ya saps que no havia cap mena de problema per fer-se entrevistes i ara que el Carlitos tiene un mitos. Ahí está el problema. Que el chaval ya tiene todo su guarda pretoriana, no te puedes acercar a él.
Bueno, però tu també la tenies.
Tu has sigut una mica punyetero, Rafa?
Tu...
Perquè va haver alguna vegada que... Per exemple, guanyaves 6-2 i 6-3 i jo et preguntava, que deia que havia estat un partit còmode i no hi havia manera que reconeixés que cap partit era fàcil.
Sempre és difícil.
No hi ha cap partit fàcil, no hi ha res còmode, tot és complicadíssim.
Esto viene de la escuela de mi tío, d'Antoni Nadal, que sempre m'inculca que l'esfuerzo es muy duro, que hay que machacarse, que no puedes ir de sobrado, i no te puedes reconèixer mai com per dir-se fàcil.
Sí, sí, jo l'he trobat a faltar,
Sí, l'has trobat a faltar?
Sí, sí, perquè ja era com un contacte habitual.
Qui creus que jubilarà abans, Rafa Nadal o tu?
Igual.
Doncs no sé si
arriba
bé a París, No sé, no sé.
Ho dic perquè
jo crec que anirem bastant
paral·lelament. Tu et jubiles el mes de juliol?
Jo em jubilo el dia que faig els 65.
Què és?
El dia 5 de juliol.
5 de juliol. I, clar, Roland Garros cau cap...
Sí, cavalca per allà.
Per això dic que sé qui dels dos... Qui dels
haurem
dos...
de saber en quina forma està, perquè realment això que no hagi anat a Madrid, primer no a Monte Carlo, després no a Barcelona, després no a Madrid... És una mica sospitós.
A mi, Mapé de Monta, tenia moltes ganes de parlar, perquè tenim moltes qüestions a tractar. Per exemple, quan estudiaves la carrera, et va sorgir la possibilitat d'entrar a treballar en un diari esportiu. Clar, aquells anys, eres molt jove, 20 anys, ja tenies clar que et volies dedicar al que és el...
No. El periodisme esportiu? Sí. Què va? Va ser una casualitat pura i dura. Tenia una... Ara es pot explicar tranquil·lament.
Sí, home, clar,
tenia
això...
una tieta que coneixia el subdirector d'un diari. I aleshores...
Dicen, potser Dicen.
El Dicen. I em va dir, vols que li digui? I jo pensava, quina mandra, això de fer esportiu. I, bueno, hi havia qui m'anava dient allà una veueta, agafa-ho i prova-ho, i després ja veurem si t'agrada o què fas. I ho vaig agafar. I la veritat que vaig tenir alguns problemes al principi.
Bueno, ara t'ho anava a comentar, perquè...
La meva primera entrevista al Dicen va ser amb Neus Bertran. Tu te'n recordes, Neus Bertran? Sí. Una jugadora de bàsquet. Del Comanci.
Sí, sí. Doncs, d'aquest equip del Comanci, me'n recordo.
Doncs això.
I com va anar?
Bé.
Quan et vas convertir...
Miraculosament.
No, per això t'ho dic, perquè els esportistes són especialets. Alguns d'ells, a l'hora d'entrevistar-los, són especialets. Et vas convertir en la xica del Dicen. Sí.
Això va ser molt maco.
Que era la teva secció.
Sí, sí, sí. Jo tenia la meva secció. És que, clar, en un món tan masculí, i allà encara més, en aquell diari...
Clar, perquè de quin any parlem?
Doncs vaig entrar al 78.
Sí, sí.
Vaig començar la carrera al 75, al 78 ja estava el diari.
Hormones masculines a petar.
Sí. No hi havia més dones, només tu, a la redacció, envoltada d'homes.
Després n'hi va haver alguna més, però...
Al principi només tu.
Sí, sí, sí.
La xica del Dicen.
La xica del Dicen, efectivament, d'aquí el nom.
I què deia la xica del...
Vaig fer entrevistes molt, molt divertides, a més, clar, era ampli. Fèiem folis i folis, allò, era tremendo. Quan el diari era de format gran... Omplir allò tenia el seu mèrit. I aleshores eren entrevistes llargues i potents. I n'havia fet de superinteressants. També vaig fer una sèrie molt divertida que va sortir una mica del tema esportiu. Perquè jo sempre he intentat allò marxar, però no he pogut. I vaig entrevistar amb una mica de vessant esportiva a gent de la faràndula de Barcelona. Que si Luis Cuenca, que si Tania Doris, que si Fernando Guillén, perquè estava fent teatre.
Que maravilla, i què més, cuenta.
Ui, pues, tot el que pillava per allà. Tot el que pillava.
Paco Martínez Soria, també.
Sí, tinc una dedicatòria. Ai. Tan maca, del Paco Martínez Soria.
Fixa't.
Tan mono.
Que maravilla.
Sí, 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 aquesta la guardo amb especial emoció, perquè va ser maco. I aleshores parlàvem de si feien exercici, una mica una excusa, i mira, vam fer aquesta sèrie i va ser molt divertida.
Escrivies, pel que hem estat investigant, sobre futbol i hoquei.
Sí.
Aquesta tirada, aquests dos esports, és perquè t'agradaven? Perquè et venia marcat pel Dicen?
Tampoc. Tot casualitats. Va marxar el Joan Valls, que és el que feia l'hoquei patins, i aleshores me'l van passar a mi. I, esclar, fa tants anys, doncs, allà em vaig quedar, i quan ja vaig entrar a TV3, doncs ja estava tan ficada, diguéssim, que ja m'hi vaig quedar. També.
I com va anar això d'entrar a TV3? És a dir, van venir a buscar, vas presentar...
Sí, el Jaume Massó, que ja ens va deixar fa molt temps, Va fer un petit grup, llavors aquest petit grup ens vam presentar les proves, ja ens vam quedar i després es va anar incorporant més gent, però clar, al principi érem quatre i el caporal.
Bueno, anem als inicis de TV3, com deies. L'any 1983, Sima Piedemonte va formar part de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio i el novembre del mateix any va passar al Departament d'Esports de TV3. Ha presentat i editat la secció d'esports del Telenotícies, el Gol a Gol, Tot l'Esport, Gol a Gol Espanyol, ha cobert el trofeu Comte de Godó, que ara en parlàvem, però durant 16 anys també va presentar el programa, que en parlarem d'aquí uns moments, de competició de ball esportiu Zona de Ball. Però abans, li volia preguntar, que és una, la Imma Piedemonte és una periodista esportiva tot terreny, que no sé si això t'ha beneficiat o t'ha perjudicat, perquè, clar, hi ha periodistes que troben el seu esport, no? Alguns companys teus a TV3, doncs és el seu...
S'especialitza més.
És el seu terreny.
Exacte.
I d'allà no es mor, que són els especialistes. I, en canvi, a la Imma, clar, amunt, avall, Jocs Olímpics, ara això...
Té que coses això... a favor i coses en contra. Evidentment, quan toques totes les tecles, doncs et fan servir per moltes més coses. Però també està bé, per mi és un orgull poder fer doncs, una crònica de futbol o fer una crònica d'atletisme o fer una crònica del que sigui.
Però estudiaves, no? Perquè, clar, per exemple, als Jocs Olímpics vas haver d'estudiar les disciplines olímpiques.
Allà t'has de posar amb colzes a empollar, perquè és que si no, no t'enteres de la vida.
Com comentes per una transmissió esportiva, la que sigui?
Totalment, totalment. Els Jocs Olímpics de Barcelona tenia un horari que té la marinera, també. Perquè em va tocar, ens vam fusionar amb Televisió Espanyola, Canal Olímpic, i aleshores hi havia tres informatius al dia. I jo estava el primer, que començava a les 8 del matí fins a quarts de 10. Era com una roda de 3-24 que es repetia tres vegades amb actualitzacions, amb connexions a llocs que a les 9 començàvem. Començaven a fer alguna cosa i repassàvem tota la jornada del dia abans. Per tant, entràvem a les 5. Amb els temes aquests de matinada, que fulanet s'ha dormit, manganeta encara no ha arribat, i coses d'aquestes que passaven. Però abans muntaven una esmorzalla que estava a la mar de bé, i mira, així vam passar. I a més jo ja estava embarassada dels bessons.
Això és el que...
I no els hi vaig voler dir perquè em feia molta ràbia dir això, perquè semblava que em volia treure l'horari aquest horripilant de sobre. Però el vaig fer i s'acabava.
O sigui, vas fer l'horari d'embarassada de bessons.
Sí. A més, ho vaig dir tardíssim, perquè això era l'estiu i els hi vaig dir a l'octubre, que estava embarassada. Dic, doncs ara us ho diré molt tard. Com no us ho vull dir ara...
Els Jocs Olímpics de Barcelona han estat per tu la millor experiència professional?
Jo crec que com a millor experiència van ser els de Seul.
Els de Seul, sí. Més que els d'aquí.
Sí, perquè aquí vulguis que no feia aquest informatiu i després jo, pel meu compte, com tenia el dia lliure... me n'anava a veure el que podia. Mm-hmm. Això estava molt bé, perquè hi havia gent que no podia veure pràcticament res, in situ. I això em va agradar molt. Però, esclar, professionalment, sí, estava molt bé l'informatiu i tot el compte aquest, però a Seul va ser molt més a peu de pista, a peu de tot. Mm-hmm. Ara va ser un drama, eh? Un drama.
Okay.
Perquè el canvi horari ens anava en contra. I llavors ens n'anàvem a dormir entre unes coses i altres a les 4 de la matinada, teníem allà uns taxistes que ens esperaven, que estaven dormint amb uns sofàs, i quan arribàvem allà, me'n recordo que em posava música de Sade,
sí,
es diu?
Sí, Sade,
per
una si cantant extraordinària.
Si em calmava una mica, però clar, a les 8, quarts de 9, ens havíem de tornar a llevar, perquè allà ja es posaven en marxa, que si aquest, que si aquesta competició, que si l'altra. I bueno, vaig quedar prima com una mala cosa, tant de bo ho estigués ara...
Però
en aquell moment vaig pensar, ostres, tu, és que menjàvem malament, tot el dia corrant, i dormir malament i poc.
Mira, el Xavi Luja està dedicat.
Però molt xulo, eh? Això.
Que, per cert, es va casar amb un productor de la Sony i es va retirar, però tenia entès que ara tenia ganes de tornar perquè s'ha separat, que és ara quan potser
ara tornarà a revifar. Per cert, que ens escriu l'Andreu Santiberi, ens envia un tuit adreçat a la Imma i diu, recordar a l'Imma i a tots els que s'han de jubilar que per jubilar-te als 65 anys has de jubilar-te el dia següent. Tu tens present això?
A mi m'han dit que vagi el dia del meu aniversari.
No, diu aquest oient, que hi vagi el dia següent del seu aniversari. Mai el mateix dia, perquè si no et jubiles amb 64 anys i 364 dies i tens reducció d'un any. Molta gent ha caigut amb això. Al tanto, la Seguretat Social és implacable.
M'has deixat morta.
Informa't bé sobre aquest
tema. M'informaré superbé, només faltaria.
Sí, apunta tu, perquè ja seria també mala sí, això, que per un dia resulta que ara et retallessin.
I tant.
Bueno, i el Zona de Ball, quan et va arribar la proposta...
Oh, aquesta va ser una altra. El Zona de Ball va ser com si em donessin un cop de martell al cap, al primer moment. Dic, què he de fer, què? Però què és això? Això és competició? De què? Va, estava indignada. Em semblava com que em deixaven en un costat i a sobre fer una cosa que no era esport. No sé, em va caure malament.
No em va sentar bé.
Però ho vaig començar a fer i al final estava enganxada. Em va agradar molt la gent que hi havia. Vaig comptar amb el suport de gent molt maca. De fet, ara, el dia 14, me'n vaig amb la Isabel Pérez, que era amb qui presentava jo el programa en els últims temps. Ens anem a fer de speakers d'una competició a Sant Cugat. I vaig pensar, encara se'n recorden de mi? No, va ser molt curiós. Al final, la veritat que ja m'hi trobava superbé. Ara, t'enganxava al pont de Tots Sants, al pont de la Immaculada. És clar, els que competeixen de vegades fan altres coses.
Clar.
I necessiten que sigui festa. Setmana Santa. Tots els ponts. Els tenia hipotecats.
I fan esport?
Sí, no, tremendo, eh? No saps... Com curren, eh? És tremendo. Com massagen, com entrenen...
Ja li vas...
És dur, eh? És més dur del que sembla,
sí,
per fer-ho
no.
Al nivell aquell, eh?
Escolta, bueno, ara abordarem diferents coses que has anat presentant i fent, però per fer el gol a gol espanyol, has de ser de l'espanyol?
Ara, aquesta no, és la pregunta.
No tothom, has de ser de l'espanyol.
Tothom es pensa que sóc pericat. Tothom!
Clar, però això vol dir que vas fer la feina ben feta.
Deus estar trist ara, que estan a punt de baixar. Sí. I, bueno, em sap greu, la veritat. No vull que baixin, tampoc. Però perica no. No.
En aquell moment... La Imma Casares és perica?
Imma Casares, el roce hace el cariño.
Ai!
Bueno, això, escolta, això...
Sí,
jo...
És molta convivència.
Sí. El roce hace el cariño o no? En el sentit esportiu, és a dir, que sí, que
home,
tu no et va passar.
No, perquè va ser una temporada, el sí. Xavi Torres feia el sí. gol a gol Barça, sí. jo feia l'Espanyol, però me'n vaig adonar que tenia molts més problemes, el Xavi Torres, per fer el seu gol a gol Barça que jo per fer el gol a gol Espanyol.
Ara abordarem aquesta qüestió, Imma. A veure, com funciona la rotació a esports? És a dir, això de que un dia surt una a la pantalla i de cop i volta surt una altra.
I
un bon dia apareix algú que ni te'n recordaves. Et dius, hosti, mira, el Riu López Vilalta. Sí. I de cop i volta torna a desaparèixer.
Això
I
són els torns una... de vacances.
Un dia surts tu, dius, mira, l'Ena Pedemonte, tornes a desaparèixer. Sí. De cop i volta surt el Bonastre, torna a desaparèixer.
No, és que no t'acostumes.
Quin criteri és aquest?
Home, hi ha uns titulars d'aquell lloc.
Ah, hi ha uns titulars?
Sí, esclar. Però altres 24 funcionen d'una altra manera, per exemple.
Jo parlo de la notícia.
Sí,
no ho he entès mai,
aquí
això.
Hi ha uns titulars. El que passa que aquests titulars també tenen vida privada i de vegades demanen festa o recuperar dies o el que sigui. Aleshores hi ha d'haver algú allà.
Bueno,
i a les vacances d'estiu no t'explico.
És que, sí, bueno, exacte, però és el que anava a dir. El titular, si fa vacances o fa el que sigui, sí. Hi ha un segon, o no hi ha un segon assignat?
No, fix, no. No.
Llavors, com, què és, qui vol?
O no, qui és, no coincideix amb aquells dies de vacances o de recuperar o del que sigui.
Però què fa la convocatòria? El cap d'esports diu qui pot fer el tema?
El cap d'esports no ho planifica. Ho planifiquen els caps de redacció. Llavors, com ja ho saben amb temps, perquè hi ha unes peticions, ja estan demanant les vacances d'estiu, que jo no l'he hagut de demanar.
Està encantada, eh?
Sí, s'ho agafa. Sí.
Ah.
Bueno, aleshores, espera, que no m'has acabat d'explicar.
Jo tinc un estiu etern.
Ho estàs esperant.
Però aleshores, torna'm a explicar, perquè jo no ho entenc.
Sí,
jo estic a casa
exemple,
i de cop i volta
exemple,
va apareixent gent... A més, jo penso, però si aquests podrien estar fent perfectament...
Mira, fa uns dies, per exemple.
És que jo no ho entenc, com va això.
La Marta Bosch marxava de viatge.
Sí.
Que fa els esports el tenen més dies. Se n'anava a Nova York uns dies. Mm. I em sembla que agafava dos migdies d'una setmana i tres de la següent, o al revés. I aleshores ho va fer la Ruth Gumbau.
Sí.
Doncs, bueno, van decidir pel que fos, perquè potser el López Vilalta estava fent una cosa en aquell moment que no volien treure'l de fer allò. Doncs, al final, la Ruth Gumbau en aquests moments és bastant la peça de...
Comodí.
Sí.
El comodí del públic.
El comodí.
El comodí del públic. No, no, dir, perquè, clar, de cop i volta apareix un, dius, jo no en tinc aquí. Així com, per exemple, quan hi ha el Cruanya, sempre hi ha l'altre, el,
sí,
el Costa.
Ell sí que té un cover, fix.
Clar, sí, sí. D'esports, dic, no en tinc. Sempre això sembla una nòria. Sí. Qui està, qui baixa de la nòria és qui li toca presentar.
Sí, però la... també està entretingut, no?
Sí, bueno, bueno, no, no,
quan
no, però...
Quan algú, dius, jo, ara, vull, ara, jo vull que m'ho expliqui a cada persona.
I quan us veig, sobretot els que ja porteu alguns anys, penso, i per què no poden seguir fent pantalla, això? TV3 ho heu comentat, que segons a quina edat arribeu...
No, no es comenta res, però es fa.
Ara es comenta.
Es fa. Directament. Sí,
però,
sí. Jo deu fer ara uns 8 anys que no estic en pantalla. Jo crec que van considerar que era moment de gent més jove, que si Maria Fernández, etc etc. Yeah. Doncs,
però això passa
i
molt...
I que jo fes una altra feina.
Però això, Imma, ara que marxes, a veure... I això passa molt a TV3. En canvi, altres teles no tinc aquesta sensació que passi tant.
Amb
que...
dones, sobretot.
Sobretot amb dones.
Això t'anava
a dir. Perquè hi ha actualment presentadors que tenen més de 60 anys i estan presentant.
Sí, sí.
Per tant, jo crec que hi ha una diferència. En canvi, les dones cada vegada són perfils més joves.
Sí, en aquell moment no, també et cau com una bomba, però vaja, al final t'ho agafes bé perquè no, tampoc en treus res de fer-te allà mala sang i de pensar que per què ho han fet i per què
però
no ho han fet.
A mi, disculpa,
i vius més tranquil, també t'ho dic, ja, perquè ja... no hi ha la pressió del directe cada però... dia, el maquillatge, el vestir-te, el no sé què.
Però a mi el que em sorprèn més és que passen els anys i molts paràmetres socials han canviat. O sigui, allò que dèiem de quan vas arribar al Dicen ara ja no té res a veure. O sigui, per sort, la societat ha anat evolucionant. I, en canvi, amb segons quines coses, tinc la sensació que TV3 ha quedat amb uns estigmatismes, amb uns estàndards, que dius, és que aquest estàndard, a dia d'avui, ja no és vigent. O sigui, doncs, per què una dona no pot presentar a partir del 55? O sigui, per què
60,
no pot?
Sí.
No,
doncs suposo perquè veuen altres cadenes, miren altres coses...
Sí, però altres cadenes,
si veus
les cadenes...
Pensen que els hi faran ombra...
Sí, no, però dic altres cadenes anglosaxones, qui et dona més credibilitat?
És que no miren tan lluny, miren més a prop.
Ah, miren aquí. Ah, val, si miren aquí...
No és la seva aleshores... competència, aquestes anglosaxones.
Val, no, doncs aleshores és qüestió de... Bueno, ja, però també aquí a prop, veus segons quins altres cadenes, i també veus professionals d'una certa edat. No sé, no ho acabo de...
No he volgut donar-hi moltes voltes, la veritat.
Escolta, i tu que has estat a la redacció d'Esports, mossèn Ballarín deia que aquest país, que és una gran frase, és un país... és el país de la bessonada. Què vol dir això? Que és un país que permanentment és de capelletes. Una capella són uns d'una banda i uns altres d'una altra.
Un músic, un altre músic.
Un ateneu, un altre al casino. Sí. La colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove dels Xiquets de Valls. Aquest país som així. Sí. Esports també s'ha viscut aquest tipus de bessonades en funció de... qui estava al Barça en una època i qui estava al Barça en una altra?
Aquesta és la pregunta.
Ai, no sé què dir-te. No sé.
Passes palabra?
Passo palabra.
Passes palabra. Escolta, jo t'ho havia de preguntar, perquè, bueno, a vegades passa que segons qui arriba, doncs hi ha unes tendències.
Avui em preguntava una companya meva del gimnàs, hi ha pressions polítiques a TV3, a la informació i tal?
És un clàssic. Dic,
com a tot arreu, Televisió Espanyola d'aquí és, doncs té una línia. Nosaltres d'aquí som, tenim una altra línia, això. Això és així. I, per tant, es podria traslladar a altres àmbits.
Sí, exacte. Jo sempre dic que a la pública, perquè és de la pública, la pressió és més d'àmbit polític, perquè són els que manen, t'agradi o no, i a la privada és més d'àmbit comercial, perquè són els que paguen.
Totalment, i a més aquests estan obligats a tenir una audiència fantàstica, i això és molt complicat avui dia amb tot el que hi ha. Molt complicat.
Abans parlàvem del Dicen i de la xica del Dicen, que és el nom d'una secció difícilment assumible amb la mirada actual.
En aquells moments ens semblava genial, la veritat.
Normalíssim, però en aquell moment tu tenies algun referent femení amb qui emmirallar-te, diguéssim, per començar...
Jo en aquells moments estava estudiant també amb la Olga Viza, que no anava mai a classe perquè ja estava treballant i realment no podia anar a classe. I era la que tenia més pròxima, diguéssim. Perquè més grans ja no. Aquí hi havia Mari Carmen Izquierdo, d'Esports. Sí. Però no era gaire el meu referent, de veritat, no ho sé.
Ho entenc. Tampoc el meu. Olga Viza, sí. Olga Viza, jo... amb Olga Viza sí, comulgava. Digues, digues.
Sí, per cert, que heu dit 37 anys, eh? Hem de fer bé els comptes, que vaig entrar al 83.
A veure, espera't.
A veure, treu la calculadora.
I sou com els grans editors.
Digues.
Vaig entrar al 83 i me'n vaig al 2023.
Ai, senyor.
40 anys.
40.
No els arribaré a fer perquè els feia al novembre.
T'han arrestat 3, que vigila que no te'ls treguin a la pensió.
Això ho hem de vigilar.
Això s'ha de vigilar.
Sí, sí, sí. No, en aquesta línia del que comentàvem sobre la dona, el paper de la dona, has explicat en altres entrevistes i en moltes ocasions que una vegada l'ex blaugrana Gary Lineker et va dir que les dones ni entenen ni entendran mai de futbol.
Tal qual ho va dir, sí, sí. Era una sèrie d'entrevistes que estava fent pel diari Sport, una col·laboració que feia, i és que ell estava indignat. Va dir que això, que ni enteníem, ni entendríem, ni res, ho tenia claríssim. I això que tampoc és una persona de tanta edat, no?
No. Amb el pas dels anys,
i
veient ara...
I això que
ara...
fa un programa que a mi m'encanta i tot, sí, sí. Però... Tenia aquesta cosa.
I que fa poc el van premiar amb el Premi Vázquez Montalbán.
Realment...
Sí, sí, però veig que el concepte era que les dones no...
Sí, s'ha evolucionat, veient el Barça femení, per exemple, el futbol, segurament ara deu tenir una opinió...
I tant. No ho sabem, No ho sabem. Endavant.
Com juga el Barça femení?
No, dic que no sabem l'opinió del...
Com no està jugant el Barça masculí?
Malament.
Bueno, no tan bé.
Exacte.
També has explicat que vas viure un capítol molt desagradable. Eres molt jove. Em sembla que estaves fent enquestes en un hotel per guanyar-te uns diners i que vas veure entrar un fitxatge del Barça.
Sí.
I m'agradaria que expliquessis què va passar. No has explicat mai qui era. No sé si ha arribat el moment.
Doncs mira,
potser sí que ha arribat el moment.
Home, perdoneu. Això és una exclusiva. Calleu.
I saps per què potser és el moment? Perquè es va morir fa poc.
Ah, exclusiva.
Sí.
I va fitxar pel Barça?
Sí.
Es va morir fa poc?
Sí. Brasiler.
Però no.
Sí, sí.
L'Àfrica Pelé em diu Pelé, si Pelé no ha fitxat mai pel Barça.
No era tan fosc.
A l'argentí?
No, ha dit brasiler.
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 D'aquella època, clar, us heu de traslladar als finals dels 70.
Jesús, sí.
Principis del 80. Us heu posat ara difícil.
Què? Algú li ve algun nom?
No.
Els oients?
A veure, aquests que esteu amb les computadores buscant...
Tenia un sobrenom...
Roberto Dinamita?
Explosiu.
Dinamita.
I com va anar la cosa?
Era molt ingènua en aquells moments. Doncs vaig veure que entrava allà, vaig trucar, tal, no sé què...
Aquest el va fitxar Cruyff, no?
Queda amb ell... Això, ui, tanta memòria no tinc ja,
sí,
eh?
Sí, va venir de... crec que sí. Però bé, ara ho repassarem, a veure. Digues.
Doncs això, estàvem fent allà unes enquestes de cola, d'una cosa, d'un sabor de cola, i no sé què, allà tapant i tal, i veiem que entra, i com ja sabíem que venia, que estava fitxat... vaig contactar amb el diari, doncs queda amb ell, no sé què, llavors allò per quedar, doncs bueno, al final li vaig acabar ensenyant Barcelona, pràcticament, fins que ja vaig decidir que s'havia acabat ensenyar Barcelona.
Però li vas fer un tour turístic?
Pràcticament.
Amb el cotxe?
Sí. Tremendo. Sí, mira, ingenua que és una, noi. Jo volia fer el mèrit d'aconseguir quedar i tenir una primera entrevista i tot, i mira... I vaig arribar al diari blanc, com un paper, i em diu el director, el Julián Mir, pobret, què ha passat? I mira, que he pagat la novetada.
Amb el Roberto Dinamita.
És.
Que el nom ja...
Sí, ja ho diu tot.
Sí. Però el que posava interès en recórrer tot Barcelona era ell que et deia vamos aquí, vamos allà, o tu perquè estaves esperant...
Ell posava interès i jo li anava seguint la corrent.
Però i què va passar?
Per veure si donava
l'entrevista. Bueno, que al final ja m'agafava i...
Et va arribar a agafar?
Sí. No anem bé.
Volia rematar la jugada. Bueno, què més?
Què més? En aquest àmbit, la conciliació vida laboral i familiar és un tema que ha millorat,
un drama.
En el teu cas...
Un drama.
Tres fills...
Un drama.
I...
Ja t'ho dic. Mai vaig tenir un horari que fos decent. Mai. Perquè si, per exemple, hagués presentat molts tenes migdies, doncs mira, bé. Però no era el cas. jo sempre estava o al Tena Vespre, o al Tot l'Esport, que començava a quarts de nou del vespre. Tot era de vespre. I aleshores, ara els hi vam, els meus fills, van, els bessons, van fer 30 anys, ara al març, i els hi vam fer un vídeo i tal dels seus 30 anys. I quan eren molt petits i estaven allà a la trona, sortien mirant la tele, mirant-me a mi. Moltes vegades trobàvem molts vídeos d'aquests que estaven... el meu marit, va, menja, Dani, menja, Max. Mira la mama, que t'està mirant, menja. I per, així estàvem.
Per tant, el teu cas és un... És a dir, fa tant, 30 anys, ja no era habitual que ja el marit fos qui, ja. Qui se'n sí, cuidés, sí. No?
És que, afortunadament, ell tenia un horari meravellós, el que jo volia, però no era, no era per mi.
I però, aleshores, bueno, vegades...
elles van passar moltes extraescolars i moltes coses.
Però és que tot sopava amb vosaltres, eh?
Ai, que bé.
Aquesta és la
molta
veritat.
Gent m'ho deia. És, bueno, que
és,
clar, veiem...
és veritat, és que no només la teva canalla, tots claro. Sopàvem amb vosaltres.
De vegades et saludaven i deien, et saludo perquè és que ets com de casa.
És de casa, és de casa.
Claro. Clar, perquè explicàveu les notícies.
I a vegades jo he fet callar la meva dona. Calla un moment que parla la Imma, calla.
Claro.
Ben fet.
Escolta, i de quan vas entrar al punt on esteu ara, de tots els canvis que han anat succeint a nivell tecnològic, a nivell del que és total, la televisió, abans fèieu el Barça, ara no, és a dir, què creus que és el que...
Aquesta és la part negra, diguéssim, tot el que hem perdut. Nosaltres teníem la Champions, teníem el Mundial de Fórmula 1, teníem tantes coses...
La Fórmula 1.
I havíem tingut la Lliga,
sí, sí.
Teníem de tot. A part d'això, que esclar, ara estem a sota mínims, de vegades... No pots emetre més de dues vegades uns gols. Quan veieu les fotos,
sí, sí.
Que ensenyen fotos, és que no es pot emetre més vegades. És així de trista. La història. Vull dir que...
I el canvi que creus que ha estat... els home, canvis més significatius?
Tecnològics, totalment.
Tecnològics, eh?
Tecnològics, sí, perquè nosaltres muntàvem els vídeos amb un muntador al costat. I li deies, posa això, posa allò. Ara ens ho fem tots nosaltres, amb la pantalla. Posem la veu en una habitació insonoritzada, després muntem... Monto com una campiona. Al principi bueno, també, ja, també era complicat, però ara ja... Bueno, rapidíssim. Ja jo sóc ràpida, és el meu problema, diguéssim,
perquè
també.
Perquè aleshores et fan fer més coses.
No cas més, aleshores.
Potser sí.
Sí, això passa, eh? La persona que és ràpida, mira, ja has acabat, doncs vinga, una altra feina, una altra feina. També us fan fer, perquè aquesta és una tendència que ara cada cop s'incorpora més, vídeos per la xarxa i tot, o sigui, això cada cop també és més incipient.
Sí, sí, ara també hi ha la consigna del First Digital, Digital First, i aleshores, si per exemple has de fer una crònica d'una cosa, també has de pensar en fer la crònica per la web d'Esport3, és a dir, que es multiplica una mica més
com
la
aquí,
feina.
Com aquí,
que també estic d'acord en que el tema digital és com la nit i el dia en aquests moments, i per tant és important.
Sí, sí, el que passa que és el mòdic preu de el mateix.
Sí, aquí el vam propulsar molt durant el confinament. La web d'Esport3 es va disparar en aquella època, perquè tots estàvem a casa, alguns tenien ordinador a casa, que no era el meu cas, i aleshores a fer web. I, és clar, com eren molts a fer web, allà la vam tirar
la
cap
web
amunt.
Va petar, va petar. Sí. De tot el que són les disciplines esportives, alguna que t'hagués agradat fer, o el que has fet ja?
No, el que he fet ja em va bé.
Ja em va bé. Sí. I fora dels esports, què t'hagués agradat fer a nivell periodístic?
Un concurs, jo sempre ho deia.
El que dius?
M'agraden molts concursos, sí. M'agrada veure'ls. Jo sóc del comodín de la 1, ara, i aquestes coses m'agraden.
Bueno. Passapalabra, també?
Aquesta ja em té una mica cansada. Yeah. Yeah. Sempre són els mateixos, no sé, sí, últimament sí. Sempre sortia...
Atrapa'm si pots.
Atrapa'm si pots, ara.
Això ho faries
sí,
bé?
M'agraden, m'agraden. Sí,
no, però dic presentar-lo.
Ai, no sé, suposo que sí, per què no?
No, per això t'ho dic, que si t'agradaria presentar-lo. Bueno, escolta, doncs mai se sap.
Que el primer concurs de TV3 era per fer-li fotos. La Cristina Fabregat es ficava en una habitació, tancava la porta, i aleshores tenia com un atril i allà feia, posava unes coses i feia un concurset. I de vegades a mig concurs li entrava algú obrint la porta i ella feia una mirada així, que a vegades es veia en directe, no? Com que s'espantava, una porta que es tancava.
Sí, que jugaven, si no recordo malament,
al 7 i mig. Hi havia el 7 i mig.
Sí, sí. I hi havia...
una fotografia que havies...
Sí, el carrer Numancia, això era el carrer
Numancia. Molt tradicional, sí.
Sí.
Per cert, Toni, del Dinamita, de qui hem parlat abans, ens diuen que qui va fitxar Cruyff va ser a Romerito.
Ah.
I a Dinamita el va fitxar el Joaquim Rifé.
Rifé.
Joaquim Rifé, que va ser acomiadat 3 partits més tard. Doncs aquí parlen de que l'any 80 es va fer el traspàs del jugador al Barça.
doncs el 80.
Et quadra?
Sí, 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 totalment.
Sí, sí, a mi em sonava una pepa fitxada per Cruyff. Bueno, una no, perquè em va fitxar un grapat, tot i que doncs no, de Cruyff fitxar... no pots utilitzar el nom en va.
No.
Perquè ets crucificat aquí a la plaça Catalunya, sí. Però déu-n'hi-do la de pepes que va arribar a fitxar a Johan Cruyff, i més els darrers dos últims anys, que és un tema que també és un tema tabú.
No es pot tocar.
I no es pot parlar, entre d'altres...
22 anyets tenia jo,
sí,
clar.
Sí, doncs,
el 80.
Doncs aquí el Roberto Dinamita, el Roberto Piula...
Que es veu que és un dels pocs brasilers que està al Saló de la Fama del Barça.
Ah.
Doncs mira,
bueno,
doncs
aquest senyor.
Potser que el vagin traient.
Sí.
Imma Pedemonte, escolta, moltíssimes gràcies per la visita.
A vosaltres, m'ha encantat venir.
A mi més, que hagis vingut, de tenir aquesta conversa. I res, quan ja estableixis el teu nou estatus, ja ens ho faràs saber.
Sí. Sobretot ara, quan arribi, preguntaré això d'anar-hi al 5 o al 6.
Ah, sí.
Mira, que jo he trobat important.
Home, per tu, d'aquesta conversa és el més important. Home. Per mi, d'altres coses. Però per tu, és aquesta qüestió és definitiva. Imma, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Versió RAC 1.